Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. José María Aznar atia novament la cizània entre una part d'Espanya gran, ampla, però cada cop més arraconada, o almenys així ho penso. Aznar arenga les masses, les seves, sota el crit antiterrorista, antieta de basta ya. Ho fa hores després que el president actual del PP, el partit a qui Aznar representa, digués que hi havia hagut converses discretes entre el PP i Junts per Catalunya, el partit que per Aznar és la bèstia de l'apocalipsi en aquests moments. Aznar cada vegada parla més pel forat que hi ha entre la part més dura del PP i la part més dura de Vox, i cada cop s'assembla més als monigotes que sortien als inicis del Canal Plus. Atenció a la fotografia de la portada avui del diari Ara i a la fotografia del Dani Duc a les pàgines interiors de La Vanguardia, que diu moltes coses, però moltes, de les cares d'Aznar i la seva esposa, Anna Botella. Aznar retorna amb el soroll de la dreta més extrema, mentre a Catalunya, una enquesta del Mundo publicada avui ens diu que l'independentisme tornaria a sumar si hi hagués eleccions al Parlament de Catalunya. Els independentistes estan amagats, molts cops avergonyits de qui els representa, però de ser-hi encara hi són. I si la banda sonora d'Aznar i companyia continua, aniran augmentant. Això segur, com ha quedat demostrat en el passat. Fa prop de 20 anys, Aznar va dir que parlava català en la intimitat. Ara li recomano que en la intimitat també vingui a Catalunya, observi, parli i sobretot escolti, que és el més important, escoltar. Perquè, com deia mon pare, abans de parlar has d'aprendre a escoltar. I a Catalunya, sortosament, aquest debat que té moltes arestes, opinions, se'n parla i s'ha de debatre. Si no té feina, que pentini el gat i deixi en pau un país que comença i que continua i que acabarà estar far d'opinions d'aquestes mòmies polítiques amb cirurgia plàstica. Són les 82 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Que va fer de terra, que és dimecres 13 de setembre del 2023.
I avui encara es manté el risc de tempesta, sobretot durant la tarda i especialment entre les comarques interiors de Girona i de Barcelona, Pirineu i Prepirineu, i també el prelitoral. L'ambient serà semblant al d'ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, dos punts especialment afectats a aquesta hora, principalment la B23, on s'ha tallat un carril per un accident a l'altura de Sant Just d'Esvern en sentit Barcelona i complica molt la circulació durant més de 8 quilòmetres, i la C31 també registra un accident ara al tram de Vilanova i la Geltrú en sentit nord, on també es talla part de la via i hi ha 3 quilòmetres de congestió i es desvien els vehicles per un pas alternatiu.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Entre José María Aznar i el govern d'Espanya per l'amnistia. I va ser president espanyol, va reaparèixer ahir, després d'uns mesos de silenci, i es va sumar al reguitzell de veus que critiquen una possible llei d'amnistia. Però José María Aznar no es va limitar a qüestionar-la. Va anar més enllà i va fer una crida als ciutadans a organitzar-se per frenar-la. És més, entén que la lluita contra l'amnistia és equiparable a la lluita contra ETA. És així de bèstia, eh? I per això reclama una mobilització popular similar al famós Basta Ya, la campanya que a principis del 2000 va intentar parar els peus a la banda terrorista amb protestes als carrers. De fet, fa molt poca estona, la presidenta de la Comunitat de Madrid fa de palmera d'Aznar, de palmera de les palmes, de picar palmes, i ja ha fet un tuit fa mitja hora on diu: España acumula energía cívica, institucionalidad y masa crítica nacional para impedir que este proyecto de disolución nacional se consume. Y titula: Basta ya, també. I linka la intervenció de José María Aznar a la inauguració del campus de la FAES d'ahir. Perquè és això. En el discurs al campus de la FAES, la Fundació del PP, José María Aznar va demanar als ciutadans que plantin cara a l'amnistia i va alertar que estem davant d'un projecte que pretén dissoldre la nació espanyola.
Yo creo que España acumula energía cívica, institucionalidad y masa crítica nacional para impedir que este proyecto de disolución nacional se consume. Tiene que plantar cara con toda la determinación a un plan que quiera acabar con la Constitución.
Aznar també va passar l'atac personal contra Pedro Sánchez. Ras i curt, creu que el president del govern d'Espanya s'ha grillat.
No hay ningún estado cuyos dirigentes no hayan perdido literalmente la cabeza que acepte ni siquiera como hipótesis una amnistía que además de otorgar impunidad convierte en legítima una gravísima intentona sediciosa contra la integridad constitucional y que además es una invitación a volver a hacerlo.
Les declaracions d'Aznar han fet enfadar de valent el govern d'Espanya, que va sortir a correcuita a exigir una rectificació. La portaveu Isabel Rodríguez va desenterrar les mentides dels atemptats de l'11M a Madrid per desacreditar-lo i el va acusar directament d'entonar un discurs clarament culpista.
Resulta de absoluta gravedad que un expresidente del gobierno haga este tipo de declaraciones que se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente.
La Moncloa també va demanar a Alberto Núñez Feijóo que obligui José María Aznar a una rectificació, però ahir al vespre, en un tuit, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va defensar Aznar. Feijóo critica que la Moncloa insulti Aznar i va advertir que Espanya no callarà davant la immoralitat que, al seu entendre, representa aprovar la llei d'amnistia, una piulada que se suma a la que aquest matí ha publicat Isabel Díaz Ayuso i que fa uns moments citava. De fet, avui el diari El Mundo avança que la direcció del PP no només no renyarà Aznar, sinó que li farà cas, impulsarà una campanya en contra de l'amnistia. Ara bé, li acabaran de donar forma quan el PSOE i els partits independentistes posin al damunt de la taula un primer esborrany de la llei d'amnistia. En canvi, des de Catalunya, la Generalitat treu ferro les paraules de José María Aznar, no veu per enlloc que l'amnistia pugui posar en perill la Constitució, sinó tot el contrari. En parlava aquesta nit al 324 la consellera de Justícia, Gemma Ubasart.
Desmuntar la Constitució, complicat. La Constitució espanyola no és tan fràgil com perquè una amnistia la pugui desmuntar. Jo crec que hi ha una por que l'amnistia pugui afeblir, no? La democràcia és el contrari. Quan una democràcia busca vies de resolució negociada i de resolució política dels conflictes que té sobre la taula, es fa més fort, no?
Però, paradoxalment, mentre Aznar acusava el PSOE de dissoldre la nació espanyola perquè negocia una amnistia entre Esquerra i Junts per Catalunya, Alberto Núñez Feijóo va reconèixer contactes amb el partit del president Puigdemont. En una entrevista ahir a Telecinco, el president popular va admetre que càrrecs de tots dos partits havien estat en contacte els dies previs a la conferència de l'expresident de la Generalitat a Brussel·les. Ara bé, Núñez Feijóo aclaria que després de sentir el discurs del president Puigdemont van deixar-ho córrer.
Nunca hemos negado que no hubiera habido contactos. Sí, no, ha habido varios, ¿no? Pero sí ha habido comentarios y mensajes pues con concejales nuestros en Cataluña. En fin, oiga, la gente se ve en los plenos, se ve en los parlamentos, se ve en los distintos foros, ¿no?
Feijóo va assegurar que van ser contactes discrets entre regidors del PP i de Junts, però fonts de Gènova han explicat avui al diari El País que en les converses també hi haurien participat algun càrrec important tant d'un partit com de l'altre. Interessant. Interessant. És a dir, que hi havien que haver-hi reunions serioses entre Junts per Catalunya i el Partit Popular. En aquesta mateixa entrevista, el líder del PP es va treure del barret una altra proposta per intentar boicotejar les negociacions dels socialistes amb l'independentisme. Feijóo vol forçar que tots els presidents autonòmics passin pel Senat a mullar-se sobre l'amnistia. D'aquesta manera, espera que alguns barons socialistes, com el manxec Emiliano García Page, piquin el crustó públicament a Pedro Sánchez.
Los 17 presidentes autonómicos de España van a acudir al Senado y en el Senado van a opinar sobre si en España se manda entre el gobierno central y las comunidades autónomas o manda alguien que está en la oposición en una comunidad autónoma.
Però malgrat els intents del govern d'Espanya de treure ferro les conseqüències d'una amnistia, cada vegada són més les entitats que es mouen per evitar que s'aprovi. L'últim ha estat Societat Civil Catalana, que ha convocat una mani contra l'amnistia el diumenge 8 d'octubre a Barcelona. El lema de la marxa serà "No en el meu nom" i, de moment, Isabel Díaz Ayuso ja ha confirmat que hi assistirà. El vicepresident de Societat Civil Catalana, Àlex Ramos, creu que els socialistes s'han begut definitivament l'enteniment.
¿Qué está ocurriendo para que hoy en día la izquierda española despierte de repente negociando una amnistía y una autodeterminación, porque nos lo han mostrado en televisión, ya están negociando eso. Claro, no estaba en el programa electoral. No podemos aceptar que vayamos por ahí.
I aquí beneficia més electoralment tota aquesta estèria ronça al voltant de l'amnistia. Doncs si llegim El Mundo, a Junts per Catalunya. El diari publica avui una enquesta que pronostica els resultats que hi hauria a Catalunya si s'haguessin de repetir les eleccions espanyoles. El sondeig preveu que els de Carles Puigdemont passarien de 7 a 8 escons, mentre que Esquerra es quedaria igual. Ara bé, la força una vegada més votada seria el PSC. L'enquesta del Mundo també apunta que si es fessin eleccions al Parlament de Catalunya, Junts miraria de tu a tu Esquerra, i els dos partits empatarien a 31 escons. Els comicis catalans també els guanyaria el PSC amb 36 diputats, però l'independentisme mantindria la majoria absoluta al Parlament i, per tant, Salvador Illa ho tindria pràcticament impossible per ser president de la Generalitat. Per cert, sembla mentida, però els resultats de les eleccions del 23 de juliol no van ser definitius fins ahir, gairebé dos mesos després. El PSOE havia demanat recomptar altra vegada 30.000 vots nuls de Madrid per recuperar un dels diputats que ballava, però ahir el Tribunal Constitucional ho va tirar per terra. Finalment, doncs, aquesta legislatura, el PP tindrà 137 diputats i el PSOE 122. Encara a Madrid, la gran reaparició d'ahir va ser la de José María Aznar, però no l'única. Ahir també vam tornar a veure Mariano Rajoy i Brey. Segons El Confidencial, l'expresident del govern d'Espanya va tornar al Congrés per preparar un llibre amb els seus millors discursos a la cambra baixa. És un servei que el Congrés ofereix a tots els expresidents, però no tots volen. Mariano Rajoy va dir que sí i ahir va acordar que amb els tècnics, quins discursos quedaran recollits en paper per la posteritat. I a tot això, encara més coses. Per exemple, avui, d'aquest tema de la reaparició de José María Aznar contra l'amnistia és un dels temes més comentats als diaris. De fet, la premsa catalana acusa Aznar d'incendiar el carrer. N'informa Ana Alfonso.
La Vanguardia titula Aznar crida a mobilitzar-se contra l'amnistia com es va fer contra ETA, i Màrius Carol l'acusa de fer servir un llenguatge sumament contundent i agressiu. L'Ara té en portada una imatge d'Aznar i diu que tia el carrer contra l'amnistia. A l'editorial destaca que al PP no li importa ser incendiari si això l'acosta a la Moncloa i posa un semàfor vermell a l'expresident espanyol per demonitzar el seu adversari polític. El Punt Avui també parla d'un discurs incendiari i diu que Aznar va elevar l'oposició del PP a l'amnistia a la màxima potència, cridant a la mobilització en contra. José Antic, al Nacional, acusa Aznar de fer un discurs apocalíptic dels seus, titllant l'amnistia d'autodestrucció constitucional. I el Nació, Pep Martí Vallverdú, escriu que el PP, que encara viu encerclat en un tancat aznarià, només té un projecte per a aquells que coincideixen plenament amb el seu ideari. La resta, diu, són vistos com enemics a batre.
A Madrid, en canvi, la majoria de diaris donen suport a Aznar i critiquen Pedro Sánchez per posar en joc el futur d'Espanya. Ens ha llegit Marc Segués.
El Mundo titula Aznar aprecia el PP a liderar un basta ja. Santiago González aplaudeix la proposta de l'expresident, critica els socialistes per titllar-lo de colpista i diu que confonen l'interès d'Espanya amb el seu. Resistir a la Moncloa al preu que sigui. A la Razón, Rebeca Argudo escriu que dir colpista Aznar no passa d'ocurrència xirigotera i apunta que si hi ha algun colpista realment és Carles Puigdemont. L'ABC va més enllà i considera que la Moncloa ha manipulat les paraules de l'expresident espanyol per atacar-lo. L'editorial de l'Espanyol aplaudeix Aznar per haver expressat clarament i amb contundència el que tants espanyols pensen, que Pedro Sánchez està posant en risc la continuïtat d'Espanya. En canvi, El País diu que Aznar arengue contra la llei d'amnistia amb el lema antiterrorista basta ja. Natàlia Junquera diu que l'expresident és el gall del galliner que ha pujat els decibels i apunta que un cop encès a la metxa, ningú del PP gosarà apagar el foc. I el diari Oponese, Ignacio Escolar escriu que Aznar no és constitucionalista ni mai ho ha sigut, i Rosa Maria Artal publica que l'expresident és capaç d'embrutar-ho tot per aconseguir el seu objectiu, el control d'un país al qual ja han espremut del tot.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa la periodista de l'Ara i col·laboradora del Món RAC1, Mireia Esteve.
La reaparició d'ahir de José María Aznar no va ser ni casual ni espontània. El campus que la fa és la fundació que presideix l'exlíder del PP celebra cada mes de setembre. Li va anar com anell al dit per agitar una dreta espanyola que Alberto Núñez Feijóo no ha acabat de seduir i que està més aviat desorientada des de la victòria estèril del líder popular del juliol. Més enllà que el missatge d'Aznar fos una mostra més del que el PP es resisteix a dir públicament, que la investidura de Feijóo no té opcions de prosperar, l'expresident espanyol va voler fer dues coses. D'una banda, activar els poders de l'Estat i els que ja van sortir al carrer en contra dels indults ara fa dos anys, i de l'altra que sigui el PP i no Vox qui lideri l'ofensiva contra l'aliança del PSOE amb l'independentisme, pensant més aviat en una hipotètica repetició electoral que no pas en salvar la unitat d'Espanya. Tornarem a veure una manifestació a la plaça de Colón de Madrid, o aquest cop serà a Barcelona, on Ayuso ja ha dit que vindrà el 8 d'octubre, i serà en Feijóo i Abascal? El PP torna a fer servir ara la mateixa estratègia contra els indults que no li va servir per frenar Pedro Sánchez. Potser per això ara la Moncloa es permet apujar el to contra Aznar i titllar-lo de colpista.
Ahir un matí i més hem parat l'orella a les ràdios de Madrid per saber com ho veuen tot plegat. Comencem per la SER, on l'Àngels Barceló apunta que amb l'aparició de José María Aznar el PP ja ha cremat el cartutxo amb més pólvora que té i critica l'expresident d'Espanya per tenir memòria selectiva.
Como siempre, Aznar se olvida de que él mismo negoció con ETA, se olvida de que los tiempos dramáticos en este país tenían el rostro o el rastro de sangre que dejaba la banda terrorista ETA, y se olvida que su partido, el PP, es la fuerza que incumple sistemáticamente la Constitución con el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, por no hablar de sus pactos y la complicidad de su líder, Alberto Núñez Feijóo, con un partido Vox que tiene como objetivo romper los consensos constitucionales. Pero es que hay más. Comparar el procés y sus consecuencias con el periodo sangriento de ETA es repugnante, porque la sociedad civil dijo basta ya a ETA para acabar con una organización que asesinaba, una organización que había hecho del tiro en la nuca su argumento para conseguir sus objetivos. En Cataluña hay una reivindicación legítima que tiene que encontrar una salida por los cauces políticos.
Carlos Herrera, a la COPE, acusa el govern d'Espanya de manipular les paraules d'Aznar i ataca molt durament la portaveu socialista Isabel Rodríguez.
Pero vamos a ir a ver, Isabel. No hay nadie en Puerto Llano. No hay nadie en tu familia que te llame la, que te advierta, que te llame la atención por estos ridículos semanales. Alguien que coja el teléfono y diga, Isabelita, por Dios, por lo que no te quieres. Haz el favor. El favor, pronunciando mucho la R, que mudo de portollano. Pero, ¿qué dirán en portollano cuando te oigan decir todo esto? Si es que te vamos a tener que explicar la política como en barrio, sésamo, cerca, lejos, arriba, abajo, dentro, fuera. Golpismo, democracia. Realizaremos muñequitos, además.
I Carlos Alsina, Onda Cero, critica que el govern espanyol hagi titllat de colpista Aznar per haver demanat únicament, diu, una mobilització ciutadana.
Lo demás es que el gobierno, haciendo caricatura de sí mismo, pretenda ponerle unos cuernos de bisonte a Aznar para hacerlo pasar por asaltante del Capitolio, ¿no? Que no se le ha escuchado al señor Aznar instar a que sea asaltado el Congreso de los Diputados, ¿no? Ni siquiera que sea rodeado el Congreso de los Diputados. No, lo serio y lo inquietante es que el gobierno declare que es un acto de golpismo convocar a la sociedad a manifestar por todas las vías democráticas su oposición a una amnistía. Mira que lo tenía fácil ayer la ministra portavoz Isabel Rodríguez, a quien yo tengo afecto, como usted sabe, para recriminarle a Aznar esa suerte de paralelismo que estableció entre lo que supuso el basta ya y lo que supondría, entiende él, una respuesta ahora a la amnistía. ¿Por qué? Pues porque el basta ya fue la respuesta a l'actividad terrorista d'ETA.
Avui pinta molt la tertúlia per tornar a parlar d'Aznar. És a dir, podríem gairebé tirar les tertúlies múltiples que hem parlat a la història de José María Aznar. Però és clar, és que de tant en tant reapareix i reapareix amb força. Ana Gómez, Xavier Domènech, Javier Melero, Ferran Casas, Ramon Rovira, la tertúlia del món a RAC1, per parlar precisament de les paraules de José María Aznar i de la sacsejada que ha fet el tauler polític. 8 minuts, Luis Rubiales no dona el seu braç a torça i es nega a demanar disculpes ni perdó a Geni Hermoso pel petó a la final del Mundial. El president dimitit de la Federació Espanyola de Futbol s'ha justificat una vegada més en una entrevista amb el periodista britànic Piers Morgan. Ha reiterat que va ser la futbolista qui el va aixecar sense permís i que el petó no és cap agressió sexual. De fet, afirma que faria el mateix amb la selecció masculina i que viu una persecució exagerada. A l'entrevista al canal Talk TV li van preguntar repetidament si creia que s'havia de disculpar amb la jugadora, però ell ho va refusar cada vegada. La conversa, ho sentireu ara, va ser mig en castellà i mig doblada en anglès, i nosaltres l'hem doblada al català.
Si me lo preguntas por última vez, te contesto encantado por última vez. Lo que sucedió...
So what we had is...
No entenc per què s'hi resisteix. Va ser espontani, mutu, consentit. Em vaig deixar endur per la felicitat del moment. Aquesta és la única veritat.
So I maintain that that is the truth of what happened.
D'altra banda, Rubiales reconeix que un president no pot tenir aquest comportament a la final d'un Mundial, però continua la defensiva amb Hermoso. Fins i tot posa en dubte la seva versió.
Bueno, yo, aparte de esto, escuché sus...
A part d'això, vaig escoltar en diversos mitjans les manifestacions de Jenny Hermoso, que el gest va ser espontani, que va ser una anècdota, etc. Però crec, sincerament, que no he d'entrar més a comentar el que han fet els altres. Jo no diré que menteix. Pot agafar la ràdio, escoltar-ho i treure les seves pròpies conclusions. Cadascú sap el que ha dit. Això no és bo per ningú.
But I'm not going to call anybody.
És més, tot i reconèixer que el seu comportament no va ser l'adequat, acusa l'exfutbolista del Barça de canviar de versió.
There was no intention, no harm.
No va haver-hi mala fe, va ser sense mala intenció. El comportament com a president no va ser el correcte. El que va passar és que em vaig deixar endur per l'efusivitat. Jo tinc la meva versió. Si la gent canvia la seva, no és el meu problema.
Change version is not my...
En una part d'aquesta entrevista, Piers Morgan li pregunta a Luis Rubiales si en comptes d'una dona també hauria petonejat un jugador de la selecció de futbol masculina. I ell ja assegura que ho ha fet alguna vegada. I quan Morgan li pregunta si se sent un criminal, Rubiales es fa la víctima i diu que és una bona persona.
Creo que te contesto con mi cara. Yo soy una buena persona.
En canvi, el que sí que el té penedit és haver-se tocat els genitals al costat de la família reial espanyola. Diu que va ser un gest lleig i que mereix unes disculpes, però que a la Zarzuela ja el coneixen i que saben que no ho va fer amb mala fe. A més, torna a justificar el gest.
Este gesto realmente me produce más
vergüenza. For this, I am truly ashamed.
Aquest gest realment em produeix molta vergonya, però em vull explicar. En espanyol tenim l'expressió ole els teus ous o ole els teus ovaris, que vol dir, tant per homes com per dones, bravo, bé per tu. Quan va acabar el partit, el seleccionador Jorge Vilda em va mirar dient-me això va per tu. I jo li vaig dir, no, això va per tu, per tot el que hem patit.
This is for you, for all the suffering we have had.
Finalment, Rubiales assegura que la FIFA l'ha deixat en una situació d'indefensió amb la suspensió cautelar de 90 dies i ha carregat contra la màxima institució del futbol mundial. Rubiales conclou dient que ha rebut el suport de moltes dones i que és precisament per això que no entén per què se'l persegueix amb tanta duresa. Tot això recordem, ahir que vam saber que l'Audiència Nacional ha citat a declarar Rubiales demà passat com a investigat justament per agressions sexuals i coaccions a la futbolista Jennifer Hermoso. Escoltem ara els comentaris que signen dos col·laboradors del món a RAC1 després de veure aquesta entrevista d'ahir de Piers Morgan amb Luis Rubiales, el qui ha estat fins fa uns dies president de la Federació Espanyola de Futbol. El primer comentari el posa la crítica de televisió del món a RAC1, Mònica Planes.
Piers Morgan va insistir fins a 6 vegades a Rubiales perquè es disculpés amb Jennifer Hermoso. No se'n va sortir. Rubiales es va reiterant totes les excuses que ja li vam sentir a l'assemblea. Fins i tot va justificar el piquito com it's normal in my country i la cultura llatina. Morgan és un periodista masclista, famós pels seus comentaris barroers, agressius i fatxendes, però també és veritat que en les entrevistes cara a cara és molt tenaç fent preguntes i duen la dialèctica. Morgan va obligar Rubiales a ser concret, per exemple, demanant-li per què li subjectava el cap a la jugadora o si no recordava que ell era el seu superior. I això va posar en evidència les fal·làcies masclistes de Rubiales. En alguns moments carrinclons va poder llepar-se les ferides, però el periodista també se'n va aprofitar. Vinga, va, no em dirà ara que vol fer el paper de víctima, li va dir. Una hora d'entrevista editada on Rubiales va respondre majoritàriament en castellà i amb l'ajuda d'un intèrpret. En anglès va preparar-se sobretot el fragment de l'exclusiva de la dimissió. La inferioritat idiomàtica i discursiva encara el van perjudicar més. Van veure un home acorralat i tossut, perdut en la traducció. L'entrevista és, segurament, l'enèsim gol de Rubiales en pròpia porta.
I el segon el signa el sortdirector del Tu diràs de RAC1, Roger Saperes.
Digue'm com t'acomiades i et diré com ets. Tu, Luis, ho vas fer ahir en un canal britànic en un lloc inhòspit amb un anglès macarrònic i davant d'un presentador masclista. Immillorable, sens dubte. Vas dir també que et miréssim, que ets una bona persona. Ho lamento, Luis, però aquest és el problema. Això no va de tu, va del que tu li vas fer a Jenny Hermoso i encara no has entès. Que l'eufòria no justifica apropiar-se del cos d'un altre, que un cap no pot accedir-se amb els seus treballadors, que un petó, si és forçat, no és un petó, o que ella, després de l'incident, pugui adonar-se'n i dir que no li va agradar. perquè tu, en el fons, continues creient el que vas dir en calent a la COPE, que això és cosa d'inútils, gilipolles i tontos del cul, que aquí no ha passat res i que la culpa és d'aquestes feministes de merda. Per això no et vas disculpar i tot i tenir 3 oportunitats per fer-ho, perquè continues sense entendre res. Bé, hi ha una cosa que potser sí, i és que la teva etapa al capdavant de la federació, per sort de tots, se acabó.
Doncs bé, quina casualitat que en plena polèmica pel cas Luis Rubiales, el sindicat unificat de la policia, acusi d'agressió sexual una votant del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 que va fer un petó no consentit a un agent antiavalots. Va passar, recordem, fa gairebé 6 anys. Però no ha estat fins ara, just després del rebombori que ha aixecat el petó de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, que el policia s'ha decidit a denunciar. La defensa de la gent acusa la dona d'un delicte contra la llibertat sexual i explica que si no havien presentat la denúncia abans és perquè no hi tenien les imatges en què es veien els fets. Va ser l'1 d'octubre del 2017 a la Via Augusta de Barcelona, davant del Departament d'Educació, la dona d'uns 60 anys va agafar el policia pel coll i li va fer un petó a la boca. La gent, per cert, està imputat per les càrregues de la policia d'aquell 1 d'octubre. Mar Poyato.
L'efectiu dels antiavalots de la policia diu que l'1 d'octubre del 2017 una dona desconeguda d'uns 60 anys li va fer un petó a la boca per sorpresa, diu que no s'ho esperava i que en cap moment va donar-ne el consentiment. Per demostrar-ho, ha portat com a prova un vídeo amb un directe de l'enviat especial de la televisió Al Jazeera, en què es veu la suposada agressió sexual. Des del Sindicat Unificat de Policia, que representa aquest agent, diuen que la denúncia s'ha presentat 6 anys després perquè és ara quan han pogut obtenir aquestes imatges. El portaveu Jacobo Rodríguez explicava al Versió RAC1 que la dona mostra desig sexual quan se li acosta el policia.
A nuestro juicio sí hubo ese ánimo libidinoso, pero aunque no lo hubiese, la conducta no tiene un desvalor.
Des de l'Associació Dones Juristes, l'advocada Marisa Fernández creu que la denúncia és un despropòsit en molts sentits.
No sé què volen. 100 minuts de glòria. Això ha prescrit, ha passat més de 5 anys.
Com a mesura cautelar, l'advocat del policia demana una ordre d'allunyament perquè la dona no s'hi pugui acostar, tot i que segurament no s'han tornat a veure des d'aquell 1 d'octubre del 2017.
I també heu trobat sospitós que aquest cas sortia ara precisament, tant temps després, és el govern. La portaveu de l'executiu, Patricia Plaja, creu que la policia s'està aprofitant, aquest policia s'està aprofitant de la polèmica del cas Rubiales.
Vigilem moltíssim en frivolitzar en qualsevol d'aquestes circumstàncies i d'aquests actes. És, si més no, sorprenent que 6 anys després, i en el context en el que ens trobem, que ningú se li escapa, que fa setmanes que estem parlant d'un tema molt greu en el que hi ha hagut un petó no consentit per part del president de la federació, una jugadora de la selecció espanyola, surti precisament ara aquesta notícia.
I mentrestant, la víctima de la manada recorrerà la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Navarra de rebaixar un any la condemna a un dels agressors. En una entrevista aquest vespre al 9C de RAC1, la seva advocada, Teresa Hermida, diu que la noia està molt tocada.
Sobre todo, bueno, pues la previsión, porque claro, en todas las cadenas salen las imágenes de estos chicos y para ella esto es pues una revictimización, o sea, es que ella vuelve otra vez atrás y eso no le beneficia. Entonces, le he llamado para advertirle y para comunicarle el sentido de la resolución que ha dictado el TCJ de Navarra, y bueno, ella está muy apenada y muy triste.
De fet, els advocats dels acusats havien demanat la revisió del cas per l'aplicació de la llei del només sí és sí. Ara, un cop vist el resultat, el Confidencial avança que també demanaran la rebaixa de penes pels altres 4 condemnats per la violació grupal dels Sanfermins del 2016. Això sempre i quan la justícia no els apliqui d'ofici, Mar.
Els magistrats diuen que aplicant la llei del només sí és sí han de modificar la condemna d'Àngel Boza, un dels agressors de la manada, que passa a ser de 14 anys de presó en comptes de 15. El seu advocat ja havia demanat aquesta rebaixa al febrer, però llavors l'Audiència de Navarra la va rebutjar. Ara el TSJ navarrès ha acceptat aplicar la nova llei. La sentència, però, no és ferma i l'advocada de la víctima, Teresa Hermida, la recorrerà al Suprem. En parlava el 9C de RAC1.
Que no solament és aritmètica a l'hora de determinar la extensión de las penas y la aplicación de las mismas, sino que hay que tener en cuenta la posibilidad de determinar la pena en base también a una regla que es la gravedad de los hechos, y que la tuvo en cuenta además el Tribunal Supremo cuando a este señor le condenó a 15 años. Tenemos esperanza que el Tribunal Supremo tenga otro cariz el fallo cuando tenga que resolver.
La víctima de la manada ha hagut de marxar fora d'Espanya per poder girar full, tot i així li està costant molt i segons l'advocada, decisions com la del TSJ de Navarra la perjudicaran i no l'ajuden gens en el seu procés de recuperació.
Per cert, a Madrid, la policia ha detingut un home per tocar el cul enmig del carrer a una periodista que estava fent una connexió en directe a la televisió. La víctima és Isa Balado, reportera del programa En Boca de Todos de 4. Aquest és el moment.
En esta tienda que tengo a mi espalda, el hombre intentó entrar armado. Un segundo, que estamos en directo. Disculpad.
Perdóname, es que el sonido es malo, pero ¿te acaba de tocar el culo?
Sí.
I li preguntes al presentador del programa, Nacho Abad. L'home es va quedar al costat de la dona, la va intimidar i li va tocar els cabells després. Des del programa van trucar la policia i uns minuts més tard van localitzar i detenir l'agressor. A tot això, el PP i Vox han acordat eliminar el concepte violència masclista de la pancarta que fan servir les Corts Valencianes durant els minuts de silenci per condemnar els feminicidis. A partir d'ara s'hi llegirà no a la violència contra les dones. Dos quarts de nou en punt del matí. Atenció a aquesta notícia que avança el Nació Digital des de fa uns minuts. L'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, aprovarà més restriccions a Barcelona de cara al novembre si no plou aviat. Malgrat les pluges dels últims dies, les reserves dels embassaments de les conques internes ja estan per sota del 23% i s'acosten perillosament al nivell més baix dels últims 17 anys. Per això, si no arriben pluges importants aviat, l'Agència Catalana de l'Aigua es planteja declarar l'emergència per sequera. Això comportaria noves restriccions i limitaria el consum d'aigua a les cases a 200 litres per habitant i per dia. Ara el topall està fixat en 230 litres. El govern carrega contra Dolors Feliu pel seu discurs durant la manifestació de la Diada i per l'entrevista que ahir la presidenta de l'ANC va fer al Món RAC1. La Generalitat creu que ara mateix no convé una llista independentista, però diu que seria una prova per veure si la seva posició té prou suports. Ara bé, el govern de Catalunya opina que l'entitat perdrà tota la transversalitat si decideix fer el pas a la política activa. Adrià Santasusagna.
El govern diu que respectarà la decisió de l'ANC si volen presentar-se a les eleccions. Ara bé, deixen clar que l'independentisme sortiria més fragmentat i amb un discurs molt poc transversal, com el que consideren que fa l'Assemblea avui dia. I més després de la Diada, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, creu que l'ANC perdria tota l'essència que ha tingut durant el procés.
Sobta el canvi de rumb de l'entitat, la naturalesa de l'ANC, de l'Assemblea Nacional. La seva essència mai ha sigut la de fer política des de dins de les institucions, sinó precisament actuar de contrapoder, de moviment transversal de tot l'independentisme. Si ara el volen canviar, és un tema que hauran de decidir internament.
Dolors Feliu demanava aixecar la declaració unilateral d'independència o convocar eleccions, i el govern respon que ni una ni l'altra, que res de res, que ara mateix a Palau estan centrats en la negociació amb la Moncloa per aconseguir l'amnistia i el referèndum.
La ANC, en canvi, veu la llista cívica com la manera de donar resposta als independentistes que no van votar perquè no se senten còmodes amb cap dels partits de l'actualitat. Dolors Feliu assegura que ells no es tremolarà el pols per tirar endavant la independència. En parlava ahir aquí al Món RAC1.
Cadascú fa, té dret a presentar-se a les eleccions, per tant no necessitem el permís de ningú, i creiem que al contrari d'ell, que en aquests moments sí que es necessita, perquè no sé si se n'ha donat, però hi ha una quantitat de vots que s'han perdut per part d'Esquerra i per part de Junts, i del moviment independentista no acaba de votar els partits que es diuen independentistes.
I també acusa Carme Forcadell de tenir carnet de partit d'Esquerra, just l'endemà que l'expresidenta de l'ANC acusés l'organització d'haver perdut la transversalitat.
La presidenta Forcadell és una persona totalment vinculada a un partit, que és Esquerra Republicana de Catalunya, i per tant aquesta és la seva visió, que clarament ella no està en una idea transversal, sinó en una idea de partit.
Tot plegat en una entrevista en què va criticar el paper de la Guàrdia Urbana durant la manifestació i va deixar clar que no es creu en la xifra que van donar de 115.000 manifestants. Mentrestant, el govern d'Espanya interpreta la divisió de l'independentisme com una victòria. Des de la Moncloa consideren que després de la Diada Junts i Esquerra queden debilitats i que, per tant, Pedro Sánchez tindrà més força en les negociacions per la investidura. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, el govern espanyol creu que l'independentisme està en hores baixes després de la Diada. Fonts de la Moncloa asseguren que les picabaralles i la davallada d'assistents a la manifestació reforcen l'estratègia de Sánchez. De fet, en treuen pit i es pengen la medalla de ser-ne els responsables. Recorden que cada cop menys catalans opten a les urnes per opcions independentistes i exigeixen a Junts i Esquerra que no forcin la màquina en les negociacions per la investidura. Des del govern espanyol consideren directament que ara els dos partits tenen una posició més dèbil. En qualsevol cas, el cert és que els diputats independentistes al Congrés continuen sent imprescindibles per Sánchez si vol continuar a la Moncloa.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa el cap de política de l'ACN i col·laborador del món a RAC1, Rafa Garrido.
Molta aigua, ibuprofè, un suquet de taronja valenciana si pot ser, un bon plat de pasta i dormir molt. És la millor recepta per curar una ressaca, especialment quan el que tu pensaves el dia anterior que era una festassa, en realitat era una pallissa per al cos. És, salvant totes les distàncies etíliques, el que li ha passat a l'independentisme aquests dies. Per la Diada van acudir tots a la manifestació pensant que la confluència de relats entre Junts i Esquerra podria fer reviscolar el moviment i que allò seria una festa massiva. I tot i que s'hi va veure molta gent, ha estat una de les mobilitzacions més pobres. Per arrodonir-ho, l'ANC va voler fotre una rebregada als partits i anunciar-los que els hi presentarà una llista perquè els considera poc o molt uns covards. Ahir i avui, passada la festa, la ressaca sembla més dura de pair i el moviment independentista es veu atrotinat i atropellat just quan més decisiu ha de ser a Madrid. Hauran de trobar cura si volen aprofitar-ho. Aigüeta, ibuprofè, taronja, plat de pasta i a dormir.
8:35, d'aquí a menys d'una setmana, la Unió Europea decidirà si accepta o no que el català sigui llengua oficial a Europa. El govern espanyol és optimista i està convençut que els 27 li donaran l'okay. De fet, ja fa dies que el Ministeri d'Exteriors està en contacte amb els seus homòlegs europeus per aplanar el terreny i garantir que no bloquegin aquesta proposta. Però, malgrat els esforços que està fent Espanya, no està tan clar que la proposta tiri endavant. RAC1 ha pogut contactar amb algunes capitals europees que dubten de donar-hi suport i ja han avisat el govern d'Espanya que li demanaran molta més informació abans de fixar una posició definitiva. Des d'Estrasburg, eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tovar.
Fons del govern espanyol asseguren que el clima que han trobat en les converses amb altres països europeus és positiu i constructiu. De moment, ningú ha donat cap cop de porta ni ha expressat la intenció de vetar una proposta que s'hauria d'aprovar per unanimitat. Ara bé, fons de diverses ambaixades europees han confirmat a RAC1 que fins al dia de la votació no fixaran una posició clara. Necessiten molta informació i resoldre molts dubtes i demanen al ministre d'Exteriors José Manuel Álvarez, que és qui representarà el govern espanyol, que vinguin amb els deures fets. Per exemple, voldran saber quin cost econòmic tindria l'oficialitat del català, basc i gallec i l'encaix legal en els tractats europeus. D'altres, de moment, a priori, creuen poc prudent obrir el meló d'incloure la llista de llengües oficials a llengües minoritàries. Tot està obert, aquesta última setmana serà clau, però fonts diplomàtiques no descarten que en cas de no haver consens s'ajorni la votació i s'intenti com a mínim salvar un acord polític per seguir explorant aquesta via.
I el que tampoc és segur ara mateix és que el ple on Feijó intentarà la investidura, és a dir, d'aquí a dues setmanes si pugui parlar en català, en basc i en gallec, és un dels acords que va tancar el PSOE amb els partits independentistes a canvi que votessin a favor de la candidatura de Francina Armengol com a presidenta del Congrés. El reglament s'ha de votar els pròxims dies, però els lletrats de la cambra no tenen gens clar que es pugui aplicar a curt termini. Alerten que caldrien molts traductors i flexibilitzar els tràmits parlamentaris per adaptar-se a tots els canvis i terminis. Per cert, una molt bona notícia pel català: HBO Max ha creat una secció amb pel·lícules i sèries a la nostra llengua. De moment hi ha gairebé 90. D'aquesta manera es converteix en la primera plataforma que ofereix un apartat en català amb sèries i pel·lícules doblades o produïdes en aquesta llengua. La col·lecció, per cert, no té pèrdua i es diu simplement així, en català. Per cert, que dos dies després de la Diada, avui es retiren del monument de Rafael Casanova a Barcelona totes les ofrenes florals que autoritats, partits i entitats hi van deixar dilluns. En total són més de 50 coixins de flors. I això ens ha portat a preguntar-nos: i què se'n fan de totes aquestes flors? Qui té la resposta és Sílvia Solanes.
Cada any es repeteix la mateixa imatge al matí de la Diada, una ofrena floral rere l'altra fins a envoltar tota la base del monument a Rafael Casanova al carrer Alibay amb Girona. Fins i tot a dalt n'hi ha de coixins de flors, la dels Falcons de Barcelona i els Castellers de Sants. La pregunta és: què passa amb aquestes flors l'endemà de l'11? Doncs qui va passar ahir per allà encara ho va poder veure, però avui ja corre el risc que no hi siguin. I és que, segons ha confirmat l'Ajuntament de Barcelona, RAC1, les deixen 2-3 dies i entre avui i divendres es retiraran. És del procediment habitual, com també que després es tracten com a residu orgànic.
8:38, el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes avançaran a finals d'aquest mes l'inici de la campanya de vacunació contra el Covid i la grip. Serà pels majors de 60 anys, les embarassades, persones vulnerables i els professionals de la sanitat. Tot plegat, mentre creix la incidència de Covid, que a Espanya ara és de 137 casos per cada 100.000 habitants. el doble que ara fa un mes. A falta de publicar-ne detalls, els primers que rebran les dosis seran els majors de 80 anys, els residents de centres de gent gran i les persones amb discapacitats. Tampoc es començarà de manera simultània a tot l'Estat, sinó que dependrà de les capacitats d'organització que tingui cada sistema sanitari. L'objectiu és vacunar el 75% de la gent gran i el personal sociosanitari i sanitari i superar el 60% en embarassades i persones amb condicions de risc. Relacionat amb el Covid, un grup d'especialistes al Parc Taulí investigaran si les persones amb trastorn de son haurien de formar un grup de risc, igual que les embarassades o la gent més gran. En concret, volen esbrinar tres coses. Primer, si els pacients amb apnea obstructiva del son desenvolupen un Covid més greu. Segon, si molts malalts greus de Covid poden tenir un trastorn de son no diagnosticat. I per acabar, si els pacients que descansen malament tenen un sistema immune més feble per afrontar el coronavirus. Avui a RAC1 ens visitarà el conseller de Salut, el doctor Manel Balcells, i li volem parlar, entre molts altres temes, de la Covid, però també volem parlar amb ell de que aviat es vacunarà els nens de la bronquiolitis, els que ho desitgin i els que ho hagin de fer, i que també parlarem de les addiccions a les pantalles, entre altres històries, i evidentment de la vacunació a Catalunya. El doctor Manel Balcells, el conseller de Salut, aquí avui al món a RAC1. 20 minuts i les 9, i d'aquí uns moments parlant de la notícia que avançava aquesta nit RAC1. El Barça lluirà en el partit contra el Real Madrid una samarreta amb el logo del nou disc dels Rolling Stones.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
El teu Opel necessita un tracte especial? Tenim bones notícies! Del 20 al 22 de setembre vine a la xarxa oficial Opel i gaudeix d'una revisió gratuïta, preu fix de manteniment, regals i ofertes especials en vehicle nou. Del 20 al 22 de setembre són els teus dies, els dies del client Opel. Reserva cita a diesdelclienteopel.es.
Ja és setembre i és hora de tornar a començar. És moment de canviar el teu futur laboral i d'arribar on realment vols ser. Però no cal que tanquis a una aula tot l'any per aconseguir-ho. Ara ho pots fer en tan sols 5 mesos i des d'on tu vulguis, gràcies a Núcleo Digital School. Perquè el teu futur és digital i comença aquí. Visita núcleo.school.
Polls a l'escola? Filbit. La teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Base de patates, el peix acabat de pescar i un suau allioli.
Els vells pescadors, a bord de la barca, feien el plat que ha esdevingut el més conegut de Tossa de Mar, el Simitomba.
Vine a Tossa de Mar del 2 al 17 de setembre i gaudeix de la cuina del Simitomba. Més informació a visittossa.com.
Ah, i ara aparca més fàcilment a les entrades de la vila.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que el teu cotxe et manté el seient calentor? El meu té manteniment gratis. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. I això no t'escalfa, però és còmode. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Puja aquí al món a RAC1, quan falten 2 minuts per 3:15 del matí, tots els seguidors dels Rolling Stones, perquè el diumenge 29 d'octubre el grup apareixerà a la samarreta del Barça en el clàssic contra el Real Madrid a l'Estadi de Montjuïc. Ara. Tal com us va avançar ahir el Tu diràs de RAC1, després de Drake i Rosalía, ara el Barça i Spotify aposten pel Rolling Stones, aprofitant que treuen nou disc, Hackney Diamonds.
I can't get no.
fet allà, ara hauríem de seguir tot l'informatiu amb aquesta cançó i no passa res, tu, si tampoc, escolta'm. Bueno, serà el 20 d'octubre, que sortirà aquest disc, una setmana abans del Barça-Madrid. Les converses entre el Barça i Spotify encara duren, per això no s'ha fet oficial encara la imatge exacta que apareixerà a la samarreta. Encara vinculat amb el Barça, atenció, perquè ahir Ilkay Gundogan va sortir lesionat a l'amistós entre Alemanya i França. El migcampista es va fer mal a l'esquena en un salt que vist és molt lleig i va marxar posant-se la mala cara. Després del partit, el seleccionador d'Alemanya va assegurar que Gundogan per sort no tenia res trencat i que només era un blau. El Barça li farà proves aquesta setmana per descartar una lesió com l'última que Gundogan va tenir a l'esquena i que, no oblidem, el va obligar a estar-se més d'un any de baixa. En canvi, qui va poder acabar el partit sense problemes van ser Ferran Torres, Lamine Yamal i Gavi a la golejada 6-0 d'Espanya contra Xipre de classificació per l'Eurocopa. Ferran en va tenir prou en mitja hora per marcar dos gols i Gavi en va fer un altre. Enviat especial de RAC1 a Granada, Damià López.
Doncs sí, dos blaugranes es van endur el protagonisme ahir a Granada en la victòria d'Espanya sobre Xipre per 6-0. Per un costat, Lamine Yamal, que va ser titular per primer cop amb Espanya i va confirmar que forma part del projecte de present de Luis de la Fuente. La seva actuació va ser més que notable. Lamine va ser substituït per Ferran Torres al minut 60 de partit. Ferran, que va tenir una mitja hora estel·lar, platòric de confiança, va fer dos gols, excel·lent en la definició, aprofitant dues assistències de Carvajal i Rodri. Ferran celebrava el seu bon moment i ja pensa en el Betis.
Poden estar tranquils, vinc treballant molt bé, vinc amb moltes ganes, amb molta il·lusió i n'hi ha que treballar dia a dia perquè el futbol no té memòria i ja pensant en el partit del final contra el Betis.
Espanya té 9 punts en el seu grup classificatori per l'Eurocopa, és segona per darrere d'Escòcia, però té ben encarada la classificació. Els de Luis de la Fuente depenen d'ells mateixos en els 4 partits que resten entre octubre i novembre.
Per cert, que avui a les 11 del matí, al Món RAC1, seguirem en directe a la roda de premsa de presentació del nou director esportiu del Barça, de Deco, qui va ser futbolista del club i que substituirà Mateu Alemany. Serà molt interessant escoltar el que diu Deco en la seva primera compareixença de premsa. Ho farem aquí al Món RAC1, acompanyats del Joan Maria Pou i també del Joan Jopallàs. L'empresariat de Barcelona vol que la ciutat repeteixi com a seu de la Copa de l'Amèrica, segons llegim al Crònica Global. És l'equip guanyador qui escull la seu i els empresaris barcelonins ja estan parlant amb l'equip favorit per endur-se la Copa l'any que ve, els suïssos Alinghi, perquè tornin a escollir Barcelona l'any 2028. La Copa de l'Amèrica té molts pretendents perquè, a banda del prestigi de ser la prova esportiva més antiga del món, també té un impacte econòmic enorme en les ciutats que l'acullen. Es calcula, per exemple, que Barcelona deixarà l'any que ve 1.200 milions d'euros. Per cert, aprofitem per recordar que demà passat farem el Món RAC1 des de Vilanova i la Geltrú, que és la seu de la primera regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela.
RAC1 presenta el Món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Vilanova i la Geltrú. El divendres 15 de setembre, a partir de les 9 del matí, una edició especial del Món a RAC1 des de Vilanova i la Geltrú, la seu de la primera regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela. Del 14 al 17 de setembre, la prova més antiga del món arrenca a casa nostra fusionant velocitats de vertigen i la tecnologia més avançada. El Món a RAC1 també se submergeix en una de les competicions esportives més importants del planeta, la Copa Amèrica de Vela. El divendres 15, a les 9 del matí, des del Reis Village del Port de Vilanova i la Geltrú, amb Jordi Basté. Us hi esperem.
El primer que arriba, el primer que seu.
A la Copa Amèrica de Vela, tots som un.
Ens hi posarem a les 9, des del Reis Village, que s'instal·larà al Port de Vilanova. Parlarem amb algunes de les autoritats responsables d'aquest esdeveniment i també comptarem amb els col·laboradors habituals dels divendres al Món RAC1. A tots aquells que vulgueu acompanyar-nos a Vilanova, us hi esperem i recordeu, com diem sempre, el primer que arriba, el primer que seu. El cantant de Manel, Guillem Gispert, farà un segon concert en solitari.
Tovalloles, convido a un gelat, juguem a pala grega, esquivem passejants.
El Festival Estrenes acaba d'anunciar que hi actuarà el 4 de maig, a Girona. Serà a les 10 de la nit a les escales de la catedral i les entrades es posen a la venda, atenció gironins, avui a les 10 del matí. Aquest concert s'ha anunciat hores després que Guillem Gispert confirmés ahir una primera actuació en solitari a la Sala Apolo de Barcelona el 3 de maig i que les entrades s'exhaurissin en 4 hores. El 13 de març, Manel va anunciar que s'aturava de manera indefinida després de 16 anys, un cop va acabar la gira del seu últim treball per la bona gent. Fins ara cap d'ells havia anunciat cap projecte en solitari. Ara a l'apartat musical hem de dir que Taylor Swift ha arrasat aquesta matinada als MTV Video Music Awards i s'han portat 9 dels 11 guardons a què optava. La nord-americana s'ha endut els guardons d'artista de l'any i l'àlbum de l'any pel disc Midnight. A més de cançó de l'any, millor videoclip de pop, millor direcció, millor cinematografia, millors efectes visuals i millor actuació. Tots aquests per Anti-Hero, la cançó que sentim de fons. A l'hora de recollir els premis, Taylor Swift ha recordat emocionada els seus inicis.
I am so, so happy because...
Estic molt contenta perquè això valida tot el que faig. Vaig començar a escriure cançons amb 12 anys i sempre comences amb una emoció molt concreta, amb una inseguretat que creus que només sents tu. Però quan vaig a gira i veig estadis sencers cantant amb mi, em dona una sensació de tranquil·litat i em fa veure que potser tots tenim els mateixos problemes.
Maybe we all have the same issues.
L'altra gran protagonista d'aquesta gala ha estat Shakira, que s'ha endut dos guardons, el primer el de millor col·laboració per TQG, amb Karol G. I el segon ha estat un premi... Això, un premi a la seva trajectòria. Shakira era la convidada especial a la gala i ha protagonitzat l'actuació més espectacular de la nit. Deu minuts sobre l'escenari en què Shakira ha interpretat els grans èxits de la seva carrera i que ha acabat amb aquesta famosa sessió amb Bizarrap. Shakira ha volgut dedicar el premi a la família i als seguidors.
Vull donar les gràcies als meus pares, als meus fills, Milan i Sasha. Moltes gràcies per animar-me i per fer-me sentir que la mama ho pot fer tot. I especialment als meus fans, que sempre em donen suport. Moltes gràcies per ser el meu exèrcit i ajudar-me a lluitar les meves batalles.
Esto es para ustedes, mi gente.
Pel que fa a la resta de premis, Rosalía ha marxat amb les mans buides. La cantant estava nominada millor videoclip llatí per despetxar, però el guardó se l'ha acabat enduent la brasileña Anita. Ha guanyat també Nicki Minaj per millor videoclip de hip-hop, Selena Gomez i Rema en la categoria d'afrobeat o Maneskin per millor videoclip de rock. Per cert, sobre la gran guanyadora de la gala d'MTV, Taylor Swift, ens ha cridat l'atenció que el USA Today, aquest diari nord-americà, busca un reporter per cobrir exclusivament tota l'actualitat que envolti Taylor Swift. Que quin és el perfil concret que busca el USA Today? Doncs el d'una persona enèrgica i amb un perfil polivalent, que escrigui bé, que sàpiga fer bones fotos i vídeos i que tingui domini de les xarxes socials. És a dir, allò que dèiem abans, un home orquestra que toca el timbal, la trompeta i el xalofó. El mitjà va publicar l'oferta de feina fa menys de 24 hores i ha rebut milers de sol·licituds. 8 minuts i les 9, a Líbia, els aiguats dels últims dies ja han deixat, atenció, 5.300 morts. 5.300 i hi ha uns 10.000 desapareguts. Tot això a l'est del país, davant l'abast de la tragèdia, la comunitat internacional s'està volcant ajuda a Líbia, que a diferència del Marroc, sí que està acceptant amb els braços oberts tota ajuda humanitària que arribi. La zona més afectada és la ciutat de Derna. Hi ha dues preses que contenien, atenció, 3.000 milions de litres d'aigua, ha cedit, i l'aigua ha arrasat zones residencials senceres. Les carreteres i la xarxa de telecomunicacions també han quedat pràcticament trinxades. Mentrestant, el Marroc no aixeca el cap. Quatre dies després del terratrèmol, ja pràcticament s'ha perdut l'esperança de trobar supervivents. El nombre de morts supera els 2.900 i hi ha constància de més de 5.500 ferits. I mentre creix el nombre de víctimes, també creixen les crítiques a la distribució d'ajuda, que és clarament insuficient i molt deficient. El rei Mohamed VI va aparèixer ahir per primer cop en públic des que hi va haver el sisme, va visitar per sorpresa l'hospital de Marrakeix i va donar sang, però la visita no va anar acompanyada de cap anunci d'ajudes. Enviat especial al Marroc, des de Marrakeix, informa Jordi Armenteres.
La visita de Mohamed VI als ferits no apaivaga crítiques per la pèssima gestió de tota aquesta catàstrofe. La zona del sisme continua en el caos. Encara hi ha zones aïllades i van poder obrir alguns camins i carreteres tallades, però l'ajuda encara no arriba ni molt menys a tot arreu. L'efecte que ha produït això, sobretot a les grans ciutats, aquesta falta de resposta pública, és que hi ha molta gent, centenars, i això es veu molt a les carreteres, que han recollit menjar, matalassos i mantes i les porten directament a la zona més afectada. Hi ha una evident descoordinació. Els equips estrangers només poden treballar escortats per militars marroquins i són pocs, de només 4 països. El rei només ha acceptat l'ajuda d'Espanya, del Regne Unit i de 2 països àrabs i l'ha rebutjada de 25 més. La televisió no para de repetir el compte corrent on s'hi poden fer donatius, però el govern ni tan sols ha anunciat partides econòmiques noves per aquesta catàstrofa.
Déu-n'hi-do. I aquí som, al temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Dues preguntes. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Ahir les tempestes van descarregar molts punts de Catalunya, però el plat fort es va quedar, sembla que, a la zona de València i Múrcia, i la pregunta és si avui es repetiran aquests xàfecs.
Doncs mira, comencem pel dia d'ahir. Les imatges més impressionants, com deies, ens arriben des de València, Castelló, també Múrcia. Es van acumular fins a 84 litres per metre quadrat a Xàtiva i a la tarda, a més amb fortes ventades, també empedregades, fins i tot es parla d'algun esclafit, cops de vent que van superar els 100 km per hora. I aquí a casa nostra també es va recollir aigua, però no a tot arreu. No va ploure, per exemple, al Puig de la Costa i del prelitoral de Barcelona i Girona, però en canvi cap a altres sectors de l'interior, Pirineu, sí, 63 litres per metre quadrat a Molló, al Ripollès, 53 a Sant Guim de la Plana, a la Segarra, o 35, per exemple, a Tàrrega. Avui encara es manté el temps insegur. Hem començat el dia amb algunes tempestes sobre el mar davant de la costa central, al final no han acabat de tocar terra, i sí que aquesta tarda se'n formaran de noves, sobretot en punts interiors de les comarques de Girona, també nord de Barcelona, Pirineu, Prepirineu i alguns sectors del prelitoral. En qualsevol cas, poden descarregar amb ganes, amb tempesta, amb calamarsa o pedra i també amb vent. I de moment els avisos per intensitat de pluja del Meteocat es mantenen cap al Berguedà, el Ripollès i Osona, també cap a la Garrotxa, la Selva, el Gironès i el Pla de l'Estany. I cap al Tarn no es descarta que aquests ruixats també arribin cap al Montsià i al Baix Ebre. I tot plat amb temperatures semblants a les d'ahir, entre els 25 i els 30 graus al migdia.
¿Te imaginas no recordar tus canciones favoritas? La enfermedad de Alzheimer se lleva la memoria, pero no la emoción de un abrazo. El reto de Kern Pharma. Recaudar 5.000 fotos de abrazos hasta el 21 de septiembre para donar 5.000 euros a la Fundación ACE. Accede a unabrazoporelalzheimer.com y sube tu foto o públicala en Instagram con el hashtag unabrazoporelalzheimer.
4 minuts i les noies saben com serà l'iPhone 15, el nou mòbil d'Apple. La companyia el va presentar ahir i va anunciar la gran novetat que incorpora aquest nou iPhone. Utilitzarà el connector universal que ha aprovat la Unió Europea i que ja porten mòbils d'altres marques. D'aquesta manera podrem carregar l'iPhone amb qualsevol carregador, no només amb els d'Apple. Aquest és un dels canvis més destacats d'un model que presenta acabats nous amb vidre tintat i titani i millores a la càmera. Sortirà a la venda divendres de la setmana que ve, però es podrà reservar abans. Corresponsal de RAC1 a Nova York, Marc Tió.
Amb la cita anual de presentació de nous productes, Apple s'ha centrat en dos dels seus productes estrella, el mòbil i el rellotge. L'iPhone 15 surt en els dos models habituals, el bàsic i el Pro, que és el que presenta més novetats. Els Pro abandonen l'estructura d'acer inoxidable per introduir el titani, més lleuger i resistent. El botó lateral, que sol utilitzar-se per silenciar el mòbil, ara passa a ser un botó d'acció que es pot personalitzar per activar la càmera o gravar una nota de veu. El model bàsic té la part del darrere de vidre tintat i presenta un avenç a tots nivells respecte a la versió anterior. Tant l'un com l'altre afegeixen el nou connector USB-C forçat per la Unió Europea, que l'ha convertit en l'opció universal. La cap de màrqueting d'Apple, Kayan Drenz, diu que ara tots els aparells d'Apple es poden connectar amb el mateix cable.
L'USB-C s'ha convertit en l'estàndard més utilitzat. Permet carregar el mòbil, transferir dades, reproduir vídeo i àudio, i ja el porten molts productes d'Apple.
L'iPhone 15 té un preu de sortida de 959 euros i el Pro de 1.219 euros. A banda dels mòbils, Apple també ha presentat la sèrie 9 de l'Apple Watch, el primer aparell creat amb emissions zero que es pot controlar sense tocar, només fent picar els dits.
Escolta'm, ara comentaré qui posa sobre aquest tema la periodista especialitzada en tecnologia i col·laboradora del món RAC1, Susana Pérez Soler.
Hi ha una regla no escrita sobre qualsevol producte electrònic que diu que quan més vell és un dispositiu, més competidors apareixen i els preus baixen. Això passa amb les neveres i les rentadores, però no és el cas dels telèfons intel·ligents. O millor dit, no és el cas dels telèfons intel·ligents de la marca Apple, és a dir, els iPhones. Fa 16 anys que Steve Jobs va presentar el primer telèfon intel·ligent de la companyia i des d'aleshores, cada setembre, Apple convoca els mitjans de tot el món a un gran esdeveniment de màrqueting per celebrar i proclamar les gestes creatives del seu producte estrella. El resultat és que, sorprenentment, en una època en què la majoria dels dispositius de consum han perdut part del seu atractiu, Apple ha augmentat la seva quota de vendes. Tot plegat en un moment en què les vendes de telèfons intel·ligents van a la baixa i malgrat ser el dispositiu més car de la indústria. I encara hi ha qui es pregunta per a què serveix el màrqueting?
Per cert que França ha prohibit la venda de l'iPhone 12 perquè emet ones molt potents per sobre dels estàndards actuals. El govern de França diu que són perilloses i, per tant, aquest model de telèfon, iPhone 12, no es podrà comercialitzar fins que Apple ofereixi una actualització per tots els dispositius afectats. Espanya continua liderant l'abandonament escolar prematur a Europa. Un 27% del jovent d'entre 25 i 35 anys no tenen cap estudi més enllà de la secundària obligatòria, 15 punts més que la mitjana europea. I això malgrat que els alumnes espanyols són uns dels que fan més hores de classe. Eudald Martínez.
A Espanya es fan de mitjana 1.057 hores de classe l'any a secundària. Són 181 hores més que la mitjana de la Unió Europea, o el que és el mateix, 30 dies més de classe al llarg de l'any. Això malgrat que també és un dels estats on els alumnes tenen més dies de vacances a l'estiu. Les dades són d'un informe que ha publicat l'OCDE, que també alerta que la xifra de joves de menys de 25 anys que ni estudia ni treballa és del 17,2%.